12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 i un minut. Us informa Olma Giró. Segueixen a contrarrellotge les negociacions perquè avui s'aprovi l'acord pel català al Parlament i pugui votar-se al ple del Parlament que comença demà. A hores d'ara, Junts per Catalunya ha tornat a entrar en les negociacions i no descarta tornar-s'hi a sumar. Els comuns, per la seva part, demanen a la resta de partits alçada de mires perquè hi hagi finalment aquest acord. Judit Casellas, des de la seu dels comuns. Bon dia.
Bon dia. Els comuns veuen possible tornar a arribar a un acord a 4 quan el temps s'esgota. Des del partit demanen a Junts per Catalunya i els partits que formen part de la negociació alçada de mires per tancar avui mateix aquest pacte.
El que fem és exhortar a la resta de forces polítiques a accelerar les negociacions i, si pot ser, tancar avui mateix aquest acord entorn a la protecció del català i del model d'escola pública de Catalunya.
Els comuns treballen perquè la llei que s'aprovi serveixi tant per blindar la immersió com també per protegir els professors a les escoles i demanen a la CUP, amb qui han parlat, que també s'assumi el pacte, tot i no haver format part de les negociacions.
Gràcies, Judit. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, escull Carlos Rojas com a número 2 de Cuca Gamarra al Congrés. El diputat per Granada substituirà Guillermo Mariscal i treballarà en coordinació amb la portaveu i secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra. Fons del partit apunten que la proposta de Rojas serà aprovada aquest dilluns al Comitè Executiu Nacional dels Populars. Més notícies. A hores d'ara, el rei emèrit ja és al Palau de la Zarzuela, reunit amb el rei Felip VI. És la primera vegada en 2 anys que es troben pare i fill. Després d'aquesta reunió hi haurà una trobada familiar amb la reina Letícia, la reina Sofia i els seus nets. Per la seva part, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha criticat la impunitat de Joan Carles I i ha recordat que el rei emèrit va reconèixer que va delinquir. Ho ha dit a una entrevista a Televisió Espanyola.
Que nos avergüenza a la ciudadanía española, que es que una persona ostentando el máximo, digamos, lugar de representación del Estado hizo, ¿puede volverse a repetir? Esta es la pregunta. Esto es lo que nos tiene que preocupar.
El titular de Consum ha defensat que el comportament de la Casa Reial no pot dependre de si són bones persones, sinó que cal establir mecanismes de control i també de penalització. Més qüestions. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha afirmat que l'energètica pública podria estar en marxa entre setembre i octubre. La titular de la conselleria ha explicat a la Televisió Espanyola que a priori no té voluntat comercialitzadora.
Jo crec que abans d'estiu podrem dir moltes coses ja, i el mes de setembre-octubre això ho tenim ja definit i en marxa. No té vocació de ser una comercialitzadora, en absolut. No té aquesta vocació. Primera vocació, hem de ser capaços de posar energia neta en infraestructures, per exemple, on un privat no ho faria perquè és possible que no li fos rentable.
D'altra banda, ha dit que el govern veu amb bons ulls el projecte del parc eòlic Tramuntana a la Costa de Roses, sempre i quan, segons ha apuntat, es faci bé. Ha especificat que és un projecte que s'escapa de la Generalitat, però que estan atents. I acabem en successos. Una dona de 31 anys ha quedat ferida greu en una explosió en un pis de Nou Barris, a la ciutat de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge a la nit, poc abans de les 11. La dona ha hagut de ser traslladada a l'hospital i els bombers han inspeccionat l'edifici i han comprovat que no hi ha danys estructurals, de manera que la resta de veïns han pogut tornar a entrar al seu domicilis. I encara un apunt més de successos. Aquest matí 4 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'AP7 a Roda de Barà, al Tarragonès. Un camió s'ha accidentat i ha quedat bolcat en sentit contrari. Una dona ha resultat ferida lleu i una altra dona i 2 homes han resultat ferits en estat menys greu. A hores d'ara el trànsit està reobert amb un carril per sentit tallat a la circulació. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El seleccionador espanyol Luis Enrique ha donat a conèixer fa pocs minuts la llista de convocats per als propers 4 partits de la selecció espanyola absoluta. Del Barça, el tècnic asturià s'emporta el central Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres i Ansu Fati, que retorna a la selecció després d'haver estat uns mesos lesionats. També ha convocat el davanter de l'Espanyol, Raúl de Tomàs. Les grans novetats són el retorn del migcampista Thiago Alcántara, d'Asensio i d'Íñigo Martínez. Espanya ha de jugar partits de la Lliga de les Nacions a principi del mes de juny, el dia 2 contra Portugal, el 5 contra la República Txeca, el 9 contra Suïssa i el 12 un altre cop contra la República Txeca. També en futbol, amb la temporada de la primera divisió acabada, els clubs ja comencen a moure peses de cara al proper curs. Pel que fa al Barça, els jugadors Christensen i Kessié podrien ser els dos primers fitxatges que el club anunciï. Tots dos acaben contracte el proper dia 30 de juny i, per tant, arribarien gratis al club blaurana. Christensen, actual defensa del Chelsea de 26 anys, vestirà de blaurana per suplir les més que probables sortides de l'Englet, Mingueza i Umtiti. Pel que fa a Kessié, recent campió de la Lliga italiana amb el Milan, ha estat una peça clau per als milanistes aquesta temporada, on ha jugat 39 partits, ha anotat 7 gols. Altra banda, la resta de clubs espanyols, la Reial Societat ha fet oficial aquest matí que per la propera temporada no comptarà amb els jugadors en Jesús Hatch i Nacho Monreal. També s'ha sabut avui que Boubacar Camara, clau objectiu de l'Atlètic de Madrid, ha fitxat per l'Aston Villa, de manera que el jugador ha signat per 5 temporades per al club anglès.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I els caig que passen de les 12 del matí. Quines ganes tenia.
Què tal? Bon dia.
Carlos Bayona.
Bon dia.
Com estàs?
Estic molt bé. I tu, com estàs?
Jo ja estic recuperada.
Molt bé.
Bueno, ara estàvem parlant una mica de les conseqüències del Covid.
Sí.
100% encara no, Em noto molt cansada.
Ah, sí?
Sí.
Ah,
em noto cansada i la veu 100% encara no la tinc.
No, a vegades...
Estic aquí així, a vegades, no?, en la, una mica la corda fluixa.
Vols dir que això és el Covid o és que fa molta calor?
Això també.
Això també. Tot és culpa del Covid. No sé.
No et volem preguntar què estem escoltant, o sí?
Bueno, mira, puja, ja ho estàvem escoltant, no? Perquè avui parlarem. Això que estem escoltant, l'any, bueno, primer explicarem, vale?
Sí, un moment, perquè aquest títol a mi m'has guanyat.
Copietes. Però ara ho expliquem.
Vale?
Ara, 11 de juny de 1997. Posem-la una altra vegada des del principi, que es nota més, vale?
També que ens hem de fixar, no,
sí,
Carlos?
Sí, posem una mica des del principi. Aquest principi que parece una saeta. Vale, 11 de juny de 1997 s'estrenava un mític videoclip on Richard Ashcroft, que és el vocalista de The Verve, anava caminant pel carrer... i començava a cantar això de... 'Cause it's a bittersweet. És un dels himnes del Britpop que s'acabava en aquella època, perquè l'any 97 ja començava a veure la fi del Britpop I això que estem escoltant és el Bittersweet Symphony. Doncs no, no és el Bittersweet Symphony.
No,
sorpresa! Plot twist.
I què estem escoltant,
doncs? Estem escoltant The Last Time, que és una cançó dels Rolling Stones, i l'estem escoltant, a més, en una versió que va fer el seu productor, que era instrumental, on no cantaven els Rolling Stones, no? Doncs...
Però és que és igual.
És igual, és igual. El Richard Ashcroft, de fet, va escoltar aquest tema...
I va dir, m'agrada.
I va dir, això m'agrada.
Vaig a copiar-lo.
I va fer, va copiar. Va fer una cançó directament amb això, no? Va fer el Bittersweet Symphony. Què passa? Què passa? Que el de la discogràfica havia d'anar i dir, bueno, esto está basado en el tema tal...
Inspirat.
Sí. I va passar que va dir, jo crec que no passarà res. Jo crec que no passarà res.
Que no se n'adonaran, no?
És que va dir directament, jo crec que no passarà. I llavors van publicar la cançó sense dir que estava basada...
I el productor van acomiadar, suposo.
Perquè això s'ha de pagar, òbviament, això s'ha de pagar. Llavors, què passa? Que van pensar que no hi hauria problemes i, gran error, tenien un advocat d'aquests xulos, els Rolling Stones. I què passa? Que la cançó va passar a ser totalment el 100% dels drets, el 100% de l'autoria, se la van quedar el Mick Jagger, Keith Richards i l'Andrew Loog Oldham, que és el,
són
que és
el, que és el
productor.
No?
Són els Rolling Stones i el productor. La cançó va donar una de pasta, perquè, clar, va ser un gran èxit.
No,
ells podien fer el que volguessin amb la cançó perquè tenien els drets. I me'n recordo,
Carlos,
van fer un anunci de Nike.
Però va ser arran d'aquesta copiada que van dir, per si de cas, ens blindem, agafem tots els drets o no?
No, això es negocia sempre.
Clar, sí, i diria, no, clar, que us heu copiat. No, ens hem copiat.
Com tenien els Rolling Stones, que era un tauró d'aquests que se les feia totes, i va aconseguir el 100% dels drets. Això vol dir que van fer una campanya de Nike, que Richard Ashcroft estava totalment en contra, però no va poder fer res, perquè la seva cançó estava allà a la campanya de Nike. Imagina't la de pasta que ha donat aquesta cançó, i fins a l'any 2019 que els Rolling Stones van dir, vinga, va, no volem més els drets de la cançó.
Ah,
i van renunciar. En un acte de bondat van dir que no era necessari, perquè ho tenien, era seu, van dir que no volien més els drets de la cançó, i li van deixar, van reconèixer direct al final que la cançó, tot i que estava basada en la seva cançó, no era
aquesta,
la mateixa.
Estem parlant de copietes
del món de la música, ¿vale? El Richard Ashcroft va ser un copieta, però, a més, tenia una discogràfica que no se les sabia totes i va perdre molt de calent. Voleu escoltar més exemples de copietes?
Si us plau.
Bueno, podríem estar mesos parlant de copietes.
Però, Carlos, aquesta és la copieta, no?
Sí, escoltem l'original. Vale. Sí. Hem escoltat la copieta, l'original.
A veure, no, ara ens hem fet la...
Vols dir aquesta? Deber.
Ara escoltem. Aquesta és la original.
Vale. Del Rolling Stones.
Del Rolling Stones. Escoltem l'original de The Bird. Hem tornat a posar la mateixa. No.
Aquí, acorda.
Per favor, qui és aquesta persona de la discogràfica que diu, jo crec que no se nota.
Però aquesta de The Bird, jo me'n recordo, va ser tot una icona dels 90, no?
Sí.
O dels 2000,
aquella... Era una cançó de l'any 1997. Era la cançó...
Amb aquella jaqueta de cuir.
Bueno, una mica One Hit Wonder, o no?
Bueno, tenien... Després, mira, fixa't, aquesta cançó no va arribar a ser el número 1 a les llistes d'Anglaterra.
Per desgràcia del Rolling.
Però el següent hit, que era The Drugs Don't Work, que era un tema molt maco, una balada molt maca de The Verve, sí que va arribar al top 1 de UK.
Llavors,
no és un One Hit Wonder, és un Two Hit Wonder.
Two Hit Wonder, i ja està.
Tenen una carrera que era molt xula.
Però avui ens portes més copietes, no?
Tinc un munt de copietes. Mira, escolta, aquest és molt bo, escolta aquest.
Un andén de la estación bajo el sol abrasador, tú hablabas de un
rascacielos
del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar.
És que a mi em va enganxar l'època total.
Fran Perea, que si fos un cantant de reggaeton es diria Fran Perrea.
Ferrea.
Perdón, demano perdó, ho sento.
Se t'ha escapat.
Som una cosa ara mateix. Vale, estem escoltant el Fran Perea.
Sí, home.
Amb el 1 más 1 más 7, són 7.
Són 7, sí.
1 más 1 són 7.
Antonio Reyes.
De Los Serrano, una cançó que estava composta pel Miquel Erentxun.
És veritat.
Estava composta pel Miquel Erentxun. Jo us vull dir, quan es considera que una cançó és plagi, ¿vale? Bueno, estem escoltant aquesta, el 1 más 1 más 7, ¿vale? Hi ha una explicació tècnica que diu que si hi ha més de 7 compassos entre una, que s'assemblen entre una cançó i una altra, ja comencem amb les sospites. A mi 7 compassos em sembla molt poc.
A mi em sembla molt, 7 compassos.
No, 7 compassos és 1, 2, 3, 4.
Però hi caben moltes notes si poses un 4x4.
No? 1, 2, 3, 4.
És poquet, no?
A mi, no sé, jo no sé...
Home, les cançons, a veure, clar, les inspira... en el fons t'inspira sempre, no? Home, una mica.
Cada difícil, cada vegada és més difícil fer l'original.
Això va com va, bueno... Deixem això.
Per llei,
anem. Avancem, que se'ns acaba el temps. Tenim 7 compassos que s'ha de semblar... A mi em sembla poc, a ella li sembla molt. Algun músic a la sala que ens tregui de dubtes. I després, l'obra presumptament plagiada ha de ser coneguda, saps? Ha d'estar editada, dius, tu pots sortir i dir, no, jo esto en el año 65... Sí. No.
Ho vaig cantar al menjador de casa, no serveix.
I després hi ha com un estudi, s'ha de fer un estudi entre els elements de l'obra... i s'han de comparar els textos, les partitures, per trobar un cert grau de similitud. ¿Vale? Ara, okay. Hem escoltat el Fran Perrea
el
amb 1 más 1 más 7. Ara escoltem aquest tema. Aquest és un grup que em flipa. Aquest és un grup que em flipa. Llavors, quan vaig escoltar el 1 más 1 más 7, jo deia, hòstia, però si això és... Però això què és? Estem escoltant això. Mira que guapo és això. I ara farem una cosa. Com ella se sap, la cançó castellà la cantarà a sobre de l'anglesa. Sí? Vinga.
Ostres, però ara...
En un andén de l'estació, no?
És així. Estamos bien a pronto. A ver, no, és que ara ja...
Ah, no, és la tornada.
Ah, espera't.
Clar, si no, hauríem plagiat tota la cançó, no només set compassos o més.
Lightning Seeds, que és la banda de Ian Brody, és una banda molt coneguda a Anglaterra.
Sí, és una de les meves cançons
80.
Preferides.
Aquesta cançó és una cançó preciosa.
És brutal.
Que s'incluïa en un àlbum que es deia Cloakland, que era molt xula aquesta cançó. I ara, a la tornada, farem cantarem en un andén de l'estació. A veure si arribem.
And I love you.
I ara, en un andén de l'estació.
En un andén de l'estació.
No anem bé.
Aguanta, el Jorge se la sap.
És molt difícil.
Mira, farem una cosa. Vinga, farem una cosa. Posem el següent trap, que són les dues cançons comparades. ¿Vale? I jutjarem si és plagio o no és plagio.
No, espera't, mira. Que acaben d'enviar la lletra de la cançó del Fran Perea. Què, us animem o no? Sí?
Sí, vinga, va.
Us deixo cantar.
N'arriba una altra de la tornada, eh? Vale.
Love you.
Y ahora en un andén de la estación.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Però si és que és igual.
És igual.
Exactament igual. Doncs això hi va haver un jutge, això va anar a judici, perquè Ian Brody va dir, ei, què passa? Que això està en castellà, però és la meva cançó. Van anar a judici i el jutge va dir que això no és un plagio.
No.
I ara escoltem aquesta comparació que tenim. Mira. El jutge va dir que no. Escolta, mira.
¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? Just smile, smiling
in the dark. Home, per favor. Carlos Bayona, a peu.
Estava sort el jutge, està clar.
A veure, tu si haguessis estat el jutge, què haguessis dit?
Que són iguals.
Són, clar, que són tal qual. Calcades.
A més, el que em sembla més lleig de tot...
Què és?
És quan li van dir al Mikel Erentxun, que era que havia comprat...
Va dir que no, que se li va acudir a la dutxa.
Que va dir... No, ho va negar sempre, no. I és que, a més, aquest grup Lightning Seeds mai m'han agradat ni han estat una influència per
no.
mi.
No!
Ah, que feo!
No, home, clar.
Que feo, sisplau, lleig, home. Lleig. Això és una mica lleig. Bueno.
Déu-n'hi-do, però, per tant, el Fran Pere i el Mikel Erentxun van...
Va, judici nostre.
Home.
Plagio o no plagio?
Plagio.
Plagio.
Totalment, 100%.
Següent, que passi el següent.
Vinga, va. Aquesta també.
És que això dels moments. Així? Això és l'original o és el plagi?
Això és Surfing USA de The Beach Boys.
Sí.
Això, els plagis més antic que...
Aquesta és
que
plagi?
Música, no
és l'original?
Estem escoltant el tema de 1963 de The Beach Boys. Tothom la coneix,
sí.
Número 1 a tot arreu del món,
sí.
Però abans d'aquesta Surfing USA dels Beach Boys no. existia Sweet Little 16 de Chuck Berry. They're really rocking
in Boston and Pittsburgh, PA. És escandalós. És exactament el mateix.
A veure, més.
L'únic que aquest senyor no devia portar la samarreta hawaiana, però...
Everybody is too...
Sí, és exactament.
A veure. Aquesta quan...
Surfing
quan...
USA.
Surfing USA.
Sí, és que sí, sí, que són iguals. El Chuck Berry la va escoltar i va dir alto, alto.
I què va dir, què va passar?
Llavors, que trauré calarons.
Va treure calarons i va arribar a un acord amb els Beach Boys i va treure calarons amb aquesta cançó. Qui no va treure calarons és aquest exemple. La coneixem o no?
Home,
concurs musical, clac. 1980, la banda madrilenya Nacha Pop publicava La Chica d'Ayer, que és un dels himnes del pop espanyol més important.
Un dia cualquiera no sabes qué hora es.
Aquí ja tenim. Avui farem karaoke.
Fem karaoke o no? Carlos, va, canta una mica.
És molt famosa.
A ventana sin saber por qué.
Molt bé, molt bé. Aquesta cançó està... L'any 91, per exemple, es va editar un llibre que es deia Solo si viu una vez i es va fer una enquesta entre crítics, experts musicals, per veure quina era la cançó més important de la movida madrilenya. I va guanyar aquesta cançó.
La Chica de Ayer.
I el 2012, però... Rolling Stone va fer un top 200 de les millors cançons del pop espanyol i La Chica de Ayer però... va quedar segona.
Però un moment, Carlos.
Només superada per
no
Mediterrani.
Que no és de Nacha Pop, aquesta cançó.
Mira... La història comença el 2009, quan hi ha un senyor que es diu Vicente Fauel, que és un botiguer i col·leccionista de discos, i diu, escolta una cançó, escolta aquesta cançó, i diu, ui, què passa aquí? Escoltem-la.
La casa al bisonte termina.
Sí, s'assembla.
Sí,
si canvies La Chica d'Ayer...
Ara s'assembla més, ja veuràs.
La casa del bisonte.
Escoltem.
Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos. La luz de la ventana
el 2009, aquest senyor diu això s'assembla molt. I comença a moure fils i es crea una certa polèmica per denunciar un plagio de l'Antonio Vega a aquesta cançó que estàvem escoltant, que és La caza del bisonte de Piero. Què passa? Que Piero va dir, això és una casualitat que li pot passar a tothom, i mai va intentar fer res, i la cançó queda intacta.
Va voler viure tranquil.
I Piero va dir, digue'm en pau, que jo estic aquí cazando el bisonte, deixa'm en pau, i no em fastidieu. Ara anem a un altre exemple, que és Rizar el rizo. Anem.
Uau.
Aquesta és la cançó més coneguda
també
de Radiohead, la banda de Tom York. Una d'aquestes cançons somníferes que sempre...
Trista, aquesta cançó,
els
Carlos.
Reclamen. Fixa't si és trista que quan es va estrenar, la BBC va dir és una cançó molt trista i la van radiar només durant 2 dies. Durant 2 dies, Creep, quan va sortir, que és Creep un dels temes més importants de la història del pop dels últims anys, la BBC va dir, ui, esto es muy triste, no lo pondremos. 2 dies. Llavors la cançó es va fer un hit i ja va ser inseparable. I quan la cançó es va fer un hit, doncs Radiohead, som uns grans artistes, però què passa? El 2018
sí?
surt una altra cançó i Radiohead diu, què passa? Harto! I escolta. Si Radiohead és somnífor, ja
la lana del rei...
És que li van dir, canta Creep, i ella va fer... Escoltem-la.
Home,
sí.
Home, sí, no?
Sí, 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 que s'assembla. Sí, quan sí, tens sí, un mal dia, la Lana del Rei és meravellosa per acabar-te d'enfonsar.
Però tu
a mi m'encanta. Sí, sí.
Home, vale, doncs, el que estava dient, vale?
I què va passar en aquesta ocasió?
Van arribar, van parlar i tal. Però el que va passar, llavors, quan diu, Brillo, que diu, Pep, que això, esto lo he hecho yo antes, que hay de lo mío. I llavors va sortir que l'any 1972 l'Albert Hammond i el Mike Hasselwood havien fet això.
Com s'assembla? I com ha quedat, això?
Tenim, no? Llavors, clar, el Río Gel, que les hores tenien totes, va posar els crèdits a l'Albert Hammond i al Mike Hasselwood. I així...
Gràcies per la inspiració.
Sí, sí, gràcies per
t'estalvies perdre diners.
No. M'estic rient, ja, perquè anem al millor dels plagis que avui parlarem. Vale? Escoltem aquesta mítica
encara
peça.
Encara tens una altra?
Sí, sí, perquè, mira, parlarem del Michael Jackson.
Ai.
Això és el Thriller.
No em diguis que Thriller també.
1986. 1986.
L'Aurancio,
és la cançó pop més important de tots els anys 80. El Thriller, ¿vale? Nochevieja de 1986. ¿Vale? Tothom a casa mirant...
Quina por de cançó, de
i de sobte, quan acaba el raïm, posen aquest videoclip i tothom flipa.
Flipant.
Michael Jackson,
què?
Que hi ha el Quincy Jones, ara fa en un documental que surt a Netflix, que sortia a Netflix fa poc, i el Quincy Jones diu... Michael Jackson era mucho de coger lo que no era suyo.
D'inspirar-se.
Inspirar-se en altres artistes, ¿vale? I llavors... En qui es va inspirar el Michael Jackson per fer aquest Thriller? Escolta, perquè jo crec que l'original, que és la que ara escolturem, és meravellosa. És que la millor intro que escoltarem en la vida. Això és la cançó.
Això no fa el Carlos.
Això no, soc, no soc jo, eh?
Però és el Carlos, la cançó. Eso no...
Ai, és una pel·li de por.
Estem escoltant el tema Exorcismo de Luigi Toledo. Que me vienen
en la noche. I de quin any és això?
Clar.
Per un moment, tu has dit que havia de ser conegut.
Clar.
A la font d'inspiració. El Luigi Toledo qui és?
Qui és?
Luigi Toledo és aquest artista que des del mateix 86 està reclamant que... Thriller està versada en el seu tema Exorcismo.
A veure,
des del 86.
El Luigi Toledo afirma tenir cartes
Luigi.
Dels advocats del Michael Jackson reconeixent la inspiració del Michael Jackson
sí,
al
sí.
Luigi Toledo, però que es neguen a pagar-li. Però és que la cosa va que el 2019 el Luigi Toledo publica un vídeo a YouTube on diu que sí, que al final s'han avingut i que li estan pagant uns calés, que li estan pagant 100.000 dòlars al Luigi Toledo, als advocats de Michael Jackson, a raó de 9.000 a l'any, no? Són durant 10 anys 90.000
euros. 90.000 euros a l'any.
Sí. Això ho diu el Luigi Toledo, sí. Vale? Que també el Luigi Toledo
no sé,
és una persona...
Segueix fent música, el Luigi
clar,
Toledo?
Llavors diu... Ja, és que hi ha un moment hilarant que diu ell... Bueno, és que estan jo de gira pels Estats Units. Perdón, perdón. Luigi Toledo fa gira pels Estats Units. Ell diu que estan de gira pels Estats Units. Els seus advocats de Michael Jackson li van arribar i li van oferir aquest tracte, no? La qüestió és que aquest mateix Luigi Toledo és la mateixa persona que públicament afirma que va conèixer el Michael Jackson en una altra vida, al segle X, i que en aquesta ocasió el Michael es deia Paolo i tocava la flauta.
Clar.
Llavors, després d'aquesta dada...
Tot quadra.
Tota la credibilitat pel Luigi Toledo.
Molt creïble.
I bueno, és que m'estic vinient d'arriba perquè ara mateix parlarem de la cançó més plagiada, la cançó
que no
més,
fa gaire, no?
Que s'ha basat en més cançons de la història, jo diria, ¿vale? Escoltarem a la Dua Lipa, mira. Temazo. Ai, encara estic... Avui acabarem amb el Luigi Toledo, eh? Escolta, ja dius, s'assembla a alguna cosa, això, eh? Això s'assembla a alguna cosa. Vale. 2020, Dua Lipa,
sí?
I ens ha
sí.
Levitating, i ho peta, no? Número 1 a Billboard, nominacions als premis de la MTV, a tots els
a tot
premis.
A tot arreu, tots els festivals.
I des d'aquest moment comencen a ploure les demandes.
Per què? Dua Lipa va tenir més d'una inspiració.
Per plagi. Atenció. Escoltem això.
Ui.
Aquesta és la primera persona que va demandar a la Dua Lipa.
Sí que s'assemblava al principi.
Atenció. Aquesta part, bueno, encara la Dua Lipa... Aquesta part no m'ha agradat, no la copiaré, copiaré una altra. Mira.
Això ho arreglarem d'una altra manera. És clavat, és igual.
Això que s'ha fet 3 anys abans.
Home.
Doncs bé, aquesta banda, que es diu Article Sound System, és una banda de reggae, va...
Home, són també importants, no, aquesta banda?
Va denunciar... Jo no els coneixia, jo els he conegut per Levitating, però segur que són importants, segur que a seva casa els estimen molt i que tenen una demanda que segurament guanyaran.
Home.
Perquè s'assembla molt a aquest...
No s'ha resolt encara tot això?
Jo que ho sàpiga, no s'ha resolt.
Està en procés judicial.
Bueno, és que, a més...
Encara n'hi ha una altra més?
N'hi ha més.
Hi ha un altre grup que també la demanda. Escolta. Això és el 1979.
És que a la Dua Lipa li agrada escoltar molt música.
I el tema Wiggle and Giggle All Night.
Què? Em sona una cançó.
S'assembla, no?
S'assembla.
Això s'assembla molt a això que escoltarem ara. Però això s'assembla. Aquesta és la part de la Dua Lipa.
Sí, però...
Hem trobat que tenim un tècnic que lo peta, eh?
Però un altre,
ara,
no?
Ara, aquí s'assembla. S'assembla aquesta, mira. La coneixem o no?
Home.
I tant. Miguel Bosé.
Miguel.
Que escoltava molta música, el Miguel, també, quan era jove.
Molta. S'inspirava molt, també.
I atenció a la Dua Lipa. Mira.
D'on diablos he escapado, tú no sabes la que he armado, ten cuidado.
Què passa? El Miguel Bosé va pagar.
Ah.
Va escoltar el Miguel aquest, va dir...
Li va agradar.
M'agrada això.
Va fer les coses
bé, doncs. I llavors la farem en castellà i va pagar.
Val.
I va pagar. Però jo m'imagino a la Dua Lipa, la seva casa, la seva mansió... A la piscina.
És que quan...
A la ràdio sona... Ostres, Don però... Diablo se ha escapado. I la Dua Lipa dient... Ai! Se me ha ocurrido una canción.
Esta me gusta. Ostres, però...
Llavors acabem la reflexió final de que la Dua Lipa plagia el Miguel Bosé.
Aquesta és la conclusió a la que hem arribat.
Aquesta és la conclusió final.
Però jo el plagi més bestial de tots els que ens has portat...
El primer.
El primer i el segon.
El primer, no? Que són...
Sí, el de Pure i el... No?
Clar, el Pure també.
El Pure també és
i
bastant...
I que vingui un jutge i ens digui que no.
A favor.
Que clar. Volem confiar en la justícia, sisplau.
Escolta, on et podrem escoltar? Que et punxes?
El dijous estic al RAF i si et quedes amb ganes, el dissabte torno al RAF.
Vinga.
Així que ja estaré. I jo volia acabar amb l'exorcisme, no? Acabem el...
Sí?
Oh, eso no!
Oh, escolta, no, saps amb quina, si m'ho permets?
Amb el Pure.
Amb la Pure.
Amb Pure, va.
Per favor, que és que és un tros de tema, si m'ho permets, Carlos. I si el voleu escoltar, dijous i dissabte, eh?
T'ho compro. Dijous al RAF i dissabte també.
Doncs vinga, que vagi molt bé, Carlos. Merci. De tema nosaltres, mare meva, i si hem passat el punt de 2:15 d'un aquí al matí a Ràdio Hostel, ja hem bajat, fixa't tu, Olga, bajat. Ja hem baixat una mica aquesta bajona dels dilluns gràcies a l'energia i a la passió que sempre li posa el Carlos Bayona. I què fem? Doncs marxem a publicitat i a la tornada. Dubtes mèdics que tinguis, ja saps que obrim l'espai de salut natural per tothom, 663-99-30-62.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Ja estem recuperats després del... Com el podem definir, el Carlos Bayona, no sé, el que sigui. O sigui, és tanta energia de cop que ens anima els dilluns cada 15 dies aquí al matí a Ràdio Estel. Va, 8 minuts ja que passen de 2:15. Seguim avançant i ara és moment de posar l'atenció en la teva salut. Ja saps que dediquem uns minuts al programa cada dia de dilluns a dijous per intentar resoldre els teus dubtes mèdics, dubtes que tu tinguis al voltant, com sempre diem, de la teva salut, del teu benestar. Us expliquem com ens podeu fer arribar aquests dubtes.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Mira, José, ara no sé si seràs tu d'acord amb mi, però és com si... El Bayona ara mateix estic pensant, és com si et prenguessis una beguda refrescant, saps, d'aquestes energètiques, o com un cafè de cop, i així et quedes com en mig amb tensió. O sigui com sigui, va, que nosaltres volem ja parlar amb els nostres doctors, els millors especialistes mèdics en el camp de la salut natural, com són, d'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, que, per cert... Em sembla que ja tenim a l'altre costat del telèfon en línia el doctor Márquez. Doctor, ¿cómo estamos? Feliz lunes, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido el fin de semana, doctor?
El fin de semana, pues ha ido bien.
Sí, ¿verdad? Siempre, ¿no?
Sí, 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 ha ido bien. No hay mucho calor, porque esto ha sido insoportable. Pero sí, es que ahí tenéis esa suerte del mar que siempre digo. Y eso, yo qué sé, es otra cosa, ¿no? Aquí hemos estado muy mal, calor.
¿Temperaturas, doctor? Sabemos...
Sí, hemos tenido 37, 38 grados y esto es una temperatura totalmente atípica para un 20 de mayo. No, nosotros no estamos acostumbrados a esto.
Madre mía. Aquí debo decir una cosa. Yo no he ido a la playa este fin de semana, doctor, porque he tenido otras cosas bastante entretenida también, ya le digo, doctor. Ayer pude descansar, eso sí, ¿eh? Pero he tenido un fin de semana como con mucha marcha. Y es verdad que hoy, pues las imágenes del día ha sido este fin de semana en todas las playas del litoral catalán, a rebosadas de gente, pero una cosa con muchísima gente, pero creo que poca gente se ha atrevido a tocar el agua del mar.
Claro, porque me imagino que todavía está fría, ¿no?
Claro, está muy fría. Pero, bueno, no sé, con estas altas temperaturas, ayer fue escandaloso. Yo no fui a mi pueblo, pero allí en La Segarra, que es en el casi en el punto, en el centro de Cataluña, doctor, creo que llegaron a los 37 grados. ¿Sabe? No sé, que ya de fondo ponen una banda sonora de una música de estos de un western, ¿sabe? Porque realmente el calor que desprende es horrible, horrible, muy horrible. Y que, por cierto, estos días... seguro que vamos a empezar a recibir dudas, ¿no, doctor?, para estos golpes de calor, ¿no?, derivados de estas altas temperaturas, doctor Márquez.
Es que ahora es muy complicado, porque la situación del calor tan extremo para la época del año... Ayer salía yo de comer de un sitio y me encuentro a un señor a las 3:30 de la tarde corriendo.
Claro.
Pero, y eso que ayer refrescó un poco, pero claro, o sea, con 38 grados uno puede salir a correr a pleno sol, por muy fresco que vaya, por joven que sea, porque podemos tener un golpe de calor muy serio. Y yo creo que ya conté el año pasado, sé que es anecdótico, que es el caso concreto, pero hubo que ingresar a un chaval muy joven, no sé, ya no recuerdo qué edad tenía, porque era tanto, pero estoy hablando de una persona joven que había salido a hacer deporte en pleno, era junio, julio, y tenía un golpe de calor con unas consecuencias muy, muy serias, muy, muy serias, porque afectó corazón, afectó riñón. Entonces, ojo, ¿vale? Ojo, porque los golpes de calor pueden producir problemas de salud muy serios, no hablemos ya de pacientes vulnerables, ¿no? Entonces, hombre, protejámonos, vistámonos con ropa fresca, bebamos líquido abundante, prefiero el agua, zumos, me refiero a ese tipo de cosas, el alcohol, reduzcamos la cantidad que bebemos, no hagamos ejercicios en horas centrales del día y tengamos ciertas precauciones, por favor, ¿vale? Ciertas precauciones, porque nos puede hacer muchísimo daño un golpe de calor, y es que ahora es cuando se produce, sin contar... estos cambios de temperatura, porque bueno, mañana más o menos tendremos aquí, no sé si son 12 o 15 grados menos, pues imagínate, venimos de una semana de 35, 36 grados, si me vas a bajar a 20, 22, pues ya tenemos el día hecho, y así de esa manera los cuerpos no se acostumbran y tenemos ciertos problemas.
¿Qué tipos de problemas podemos tener, doctor Márquez, con este cambio brusco de las temperaturas?
Las defensas, sobre todo, ¿no? Las defensas no nos funcionan bien. Es que el sistema inmune acaba... Uno sale por la mañana sale en manga, o sea, a lo mejor sale abrigado... A mediodía ya estamos con 30, 32 grados, luego vuelven a bajar. Hay una ventana térmica muy amplia. A lo mejor estamos hablando de 17, 18 grados y nos vamos a ir hasta los 35. Entonces, a lo mejor cuando uno sale a las 6 de la mañana estamos en 15 grados, ¿no? Estamos en las mínimas. Entonces hay que cuidar un poco, porque dice, bueno, va a hacer calor, salgo en manga corta, me acatarro. Bueno, me abrigo, pero luego sudamos. Entonces todo eso hace que el sistema de las defensas estén un poco descolocadas. Y eso es con lo que hace que también pongamos ahora catarros, que estemos viendo mucho catarro y que estemos viendo mucha gripe y que estemos viendo, pues problemas de ese tipo.
Y mucho catarro y mucha gripe, doctor, obvio, la gripe, pero digamos aislada de lo que sería COVID, ¿eh? Porque últimamente sí que es verdad que había muchos de los casos, bueno, de hecho cuando yo tuve COVID ahora hace 2 semanas, ¿no? Doctor Márquez, ¿se acuerda? Yo me hice el test porque realmente me noté que tenía síntomas de catarro y de resfriado. Y había muchos contactos sin yo haber estado con ellos, pero que también estaban resfriados. Y me he hecho la prueba justamente porque me notaba estos síntomas, ¿no?, derivados de la COVID. Pero yo no sé si ha aflojado un poco.
No, yo te diría que no. Uh-huh. Lo que pasa es que no hacemos test.
Claro.
Pues, o sea, esto es así, ya está. Hacemos test aquí en a los mayores de 60 años y a las personas con factores de riesgo.
Sí.
Entonces, si, si consiguiéramos tener estadísticas de todo, uh-huh. hombre, a ver, no estamos en, claro, no estamos como hemos estado, tampoco es eso, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que tenemos un porcentaje elevadísimo de la población vacunada. Entonces, evidentemente, no estamos en eso, pero evidentemente sí hay casos de COVID y está habiendo. Lo que pasa es que si viene una persona de 30 años con síntomas catarrales, uh-huh. los diagnósticos de una viriasis, de un catarro, pero no le preguntes si no tiene síntomas, porque ese es el protocolo que estamos siguiendo. Si tienes 60 años, pues le haré un test. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que estamos diciendo que hay mayor incidencia en mayores de 60 años.
Pero ¿por qué se hacen test, claro, a los mayores de 60?
Eso es, ya está. O sea, esa es la realidad, pero vamos, es lógico. O sea, uh-huh. No hay mascarilla en interiores, no hay mascarilla en exteriores, en transporte público, por lo menos aquí en Madrid, respeta a quien quiere. En hospitales y centros de salud, pues evidentemente sí, uh-huh. y eso lo respeta todo el mundo, pero ya está, entonces es evidente. O sea, si hay un catarro, yo no te digo que tienes COVID, ya no hay que aislarte, pues el COVID es contagioso, pues yeah. lo vamos a tener, claro, uh-huh. ya está.
Obviamente, importantísimo hacerse test si tenemos, al menos, ¿no? Personalmente, nos hacemos el test si tenemos síntomas, recomendarlo, doctor, entiendo, y el uso de la mascarilla.
El uso de la mascarilla en interiores deberíamos... Bueno, da igual, si es que el uso no lo usamos. Pero bueno, por lo menos el uso responsable.
Pero al menos uso responsable, ¿no? Si tenemos COVID, o si aún, porque claro, también entiendo, yo conozco más de un caso que llevan semanas y aún continúan dando positivo, ¿no, doctor? Que continúe dando positivo, ¿esto implica que puede seguir contagiando, aunque no se tengan ya síntomas?
Eso es complicado.
Ya. Mira. Ya.
Es complicado porque podemos estar detectando fragmentos no contagiosos del virus.
Ya, sí.
Eso puede ser. Entonces es complicado, no lo sé. Eso depende. No es saberlo. Se supone que a partir del séptimo o décimo día no debería tener. Uh-huh. Nadie debería ser contagioso y podría incorporarse. Eso es lo que se nos ha dicho y eso es lo que estamos haciendo.
Un minuto, ara mateix, que passa de 12:45. Seguim aquí avançant a l'espai de salut natural per tothom. Avui passant consulta amb el doctor Juan Márquez. Madre mía, lleva un lunes, doctor. Yo creo que el hecho de haber desconectado, porque también debo decir que he desconectado bastante, que estoy ahí que me voy atrabancando, ¿sabe? Esos momentos... Eso es, puede pasar, ¿no? Cuando desconectamos tanto, ¿no? Aparte, este fin de semana, doctor, es que no he querido saber nada de la actualidad, ¿sabe? Estos fines de semana decir, punto, me quiero centrar en lo que pasa a mi alrededor, ¿sabe, doctor?
Sí, son cosas que, bueno, sí, creo que te explicas o que yo te entiendo, ¿no? No sé cuál es la dos.
Pero luego cuando vuelves a conectar cuesta más, por eso, ¿eh, doctor?
Sí, cuesta un poco más.
Bueno, en todo caso, avui volíem parlar res breument amb el doctor Márquez, sobretot de les al·lèrgies, doctor, perquè, claro, l'al·lèrgia primaveral afecta a miles de persones i estos dies, que aún estamos en primavera, doctor, aunque no lo parezca, alcanza su pico más alto, aunque desde este espacio siempre remarcamos que, claro, quien es alérgico lo es todo el año. En todo caso, las alergias es una molestia o una molesta dolencia, mejor dicho, que afecta, como decíamos, a miles de personas en nuestro país. He leído hoy, doctor, que afecta casi al 15% de la población, lo sufre mayor o menor grado. ¿Cómo, justo, es otra de las preguntas, ¿no? Antes le preguntaba, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas de un COVID, de un resfriado, de una gripe? Pero muchas veces también podemos tener síntomas de alergia que podemos confundirlo, ¿no? Con un sí. resfriado común, ¿no, doctor?
Sí. Muchas veces son muy difíciles de distinguir. Quien es alérgico de mucho tiempo, sí. Si no, es muy difícil. Uh-huh. Muy difícil porque además hay que saber. O sea, no es fácil. Y a veces se sobreponen, con lo cual, o se superponen, con lo cual tienes catarro y tienes alergia, con lo cual eso puede ser.
¿Principales síntomas, doctor, o más característicos para poder identificar?
Picor de nariz, picor de ojos, picor de paladar y estornudos. Lo cual es que los estornudos pueden ser también parte de un catarro, pero
claro.
El picor de nariz, el picor de paladar es mucho más específico. Bueno, con eso yo creo que es lo más característico, ¿no? De una alergia normal, no de una alergia que acompañe con todo este tipo de historias que suelen acompañar con disnea, con fatiga, con asma, ¿no? Sino una alergia normal al polen. ¿cómo podemos ayudar a tratarla? Intentar evitar los exteriores en la medida de lo posible, intentar en la medida de lo posible también abrir las ventanas y ventilar lo mínimo posible. Y luego AL18 en gotas, 15 gotas antes de las tres principales comidas, desayuno, comida y cena. AL18, 15 gotitas antes del desayuno, de la comida y de la cena, un complemento con efecto antihistamínico que nos va a permitir ayudar a combatir esos símptomes que producen las alergias.
Pel seu contingut en groseller negre, erítjol, gluconat de magnesi i pi, el 18 afavoreix un efecte antihistamínic.
Ahora escuchábamos a L18 que favorece, ¿no?, este efecto antihistamínico importantísimo, porque L18 en este caso desde la medicina natural, doctor Márquez, previene un poco o elimina, mejor dicho, estos efectos secundarios que puede provocar un antihistamínico convencional.
Sí, favorece, claro, los antihistamínicos convencionales suelen producir sueño, por ejemplo, entonces eso con el L18 no ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, pues las sustancias naturales que contiene favorecen ese efecto antihistamínico y favorece que podamos ayudar a combatir contra la alergia.
Uh-huh. ¿Y cuánto me puede durar una alergia? Por ejemplo, yo soy una persona que no soy alérgica, o al menos yo creo que no soy alérgica, y de repente, pues bueno, me entra empiezo a estornudar, a picor de nariz, a picor de garganta. ¿Cuánto me puede durar si no pongo prevención o tratamiento?
Depende. Vamos a ver, en líneas generales dura mientras dura la polinización, ¿no? El problema es que normalmente no somos alérgicos a un solo tipo de polen, somos alérgicos a varias cosas. Entonces casi que vamos enlazando unas con otras. A ver, lo normal es que dure hasta julio, más o menos. Es yo creo que es el límite, ¿no? Desde febrero, más o menos, hasta mayo, junio, por ahí, y julio podría ser el límite. Depende de lo alérgico que seas, depende de a qué seas alérgico, depende de qué exposición tengas. Y depende de los niveles de polen, con lo cual es un poco caprichoso y aleatorio, y además no hay manera de medir eso. Que intentar regularse, intentar tomar los antihistamínicos que nos receten, o bien ayudarse con el AL18 en tiempo que veamos que es, el tiempo que veamos que nos dure la alergia, ¿no? Que ya te digo, suele ser aproximadamente hasta julio como fecha tope.
Uh-huh. Tomamos nota, ahora si le parece vamos a responder algún email que nos ha llegado. En este caso es María desde Vic, dice: hola doctor Márquez, un saludo desde Vic, tengo un problema derivado del sol y la calor, cuando suben las temperaturas me salen granitos en la cara y los brazos, son muy pequeñitos y rojos, pero eso sí, debo decirlo que no me pican, solo son visibles, no tomo casi el sol porque vigilo bastante e intento ponerme crema siempre, de todas maneras no puedo evitar que aparezcan cada verano. ¿A qué se debe, doctor Márquez, y qué puedo hacer?
Pueden ser por fotosensibilidad, por exposición al sol. Entonces, puede ser una alergia al sol, perfectamente. Uh-huh. Se tiene que proteger con factor pantalla total, y luego si le salen, pese a eso, porque claro, no se trata de no tomar el sol, pero si salgo en camiseta a la calle, en los brazos me da. Si salgo en tirantes, en los hombros me da. Si salgo en pantalón corto, en las piernas me da. Y alguna camiseta un poco más corta de lo normal, tipo top, pues también me va a dar en la tripa, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de evitar la exposición al causante, que en este caso es el sol, y luego el AL18 le puede venir bien para combatir esa probable alergia al sol.
Fantástico. Venga, que nos va a dar tiempo a repasar otro email. En este caso es Joan, que nos escribe desde Barcelona. Dice: buenos días, doctor Márquez. Estos años con mascarilla me han ido muy bien, por lo menos para frenar los síntomas de la alergia al polen. Este año lo estoy pasando fatal. Creo que he ido demasiado protegido y noto como que no me afecta más. ¿Me recomiendas seguir con la mascarilla por la calle para no sufrir tanto por la alergia, o es mejor no protegerse tanto y dejar que el cuerpo se acostumbre?
A ver, es evidente que cuando hemos estado usando mascarilla, es cuando se han retirado las mascarillas en exteriores, cuando se han disparado los casos de alergia, ¿no? No es comparable a lo que hemos estado viendo el año pasado. O sea, es una cosa absolutamente incomparable. O sea, incomparable, claro. Simplemente por las mascarillas. Pues que decida, no pasa nada, pero que lleve mascarilla en épocas de alergia, no pasa nada. Puede decidirlo y hacerlo.
O sea, que él mismo, pues, ¿no?, valore, ¿no?, dentro de todo. Obviamente, pues, estará más protegido, ¿no? ¿Entendemos?
Eso es.
Pues nada, doctor Márquez, como siempre ha sido un placer pues empezar semana desde la manera más natural aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom. Nos escuchamos mañana, doctor Márquez, como siempre a la misma hora.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Venga, cuídese, que vaya muy bien el lunes. Vinga, doncs, amb aquest tutut, com diria el Rafa Sanahuja, nosaltres ja gairebé arribem al punt de la una. Recordar-te, primer de tot, que els productes que ens recomanen els nostres doctors els trobaràs fàcilment a la pàgina web mind.es, mind.es, amb H intercalada, o també pots adreçar-te personalment doncs, a Arbolaris, a prefarmàcies i també en alguna farmàcia a Barcelona han arribat els productes de Mind o trucant a un número de telèfon al 669-56-17-68. 669-56-17-68. En 24 hores tens el producte de Mind a casa teva i, a més, si dius que ets oient de Ràdio Cel, doncs tens un descompte especial en el preu. Anem arribant, anem caminant, 5 minuts que ens manquen per arribar al punt de la una. Ha arribat el moment, jo no sé si la tenim ja per aquí, si ha arribat, jo crec que sí, a la nostra Marta Jarque, que en els primers minuts inicials doncs l'hem trobat a faltar aquest matí. Què passa, Jarque?
Què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
Tot correcte? Tot en ordre?
Sí, mira, avui he volgut començar la setmana una mica més tard.
No, però mira, això ja està bé. O sigui, tu ja passes a tenir representants, no? Ens ha dit el Serra que avui parlava...
Sí, tinc tot un equip a la meva disposició.
Bé, està molt bé.
Jo també estic a la seva, en cas que em necessitin. De moment encara no ha passat, però que ho sàpiguen.
Home, aquest programa pot passar de tot. Va, que volem saber, primer de tot...
Ha anat bé la primera pista o no? Vull dir, heu entès bé la pregunta, l'Olma... Ho ha fet l'Olma o el Serra?
Ha fet el Serra. A veure, com definir-t'ho? Jo crec que ens ha despistat una mica.
És que sempre juga el despistar, el Serra, molt.
Sí, perquè ens ha donat una pista que despista, saps?
Molt bé. M'he de dir que la pista...
Jo només t'haig de dir que l'Oriol no ha escrit avui.
No ha escrit?
No.
Ai...
Llavors, això vol dir alguna cosa. Però, va, que jo sé que tu amb aquesta segona pista ens ajudaràs. Ajudaràs als oients a guanyar la cistella
que
prego.
Sí, perquè jo vull que guanyeu, que participeu, i això, el sorteig, donar-li més feina al Ferran, que té més noms en joc i, per tant, ha de fer girar encara més el bombo. Si us sembla, Mercè, recordem la...
Un tio musculat, el Ferran, i llavors això, clar.
Un home amb sort i musculat.
Amb energia.
Recordem la pregunta. Un 23 de maig, com avui, però de l'any 1963, tu i jo encara no havíem nascut, Mercè, un espai verd dels Estats Units és declarat lloc històric nacional del país. I avui us preguntem de quin lloc es tracta. Va, aquesta és la segona pista.
Las zonas más destacadas del proyecto son Great Lawn, el Conservatory Garden, un jardín botánico, o el Reservoir, The Lake, el Harlem Mir i The Pond.
A veure, ja saps per què he escollit aquesta pista, no?
A veure, digue-ho.
El Conservatory Garden...
No, així no es diu, eh?
Bueno, com ho diu ell, sisplau, aquest home. Conservatory Girl.
Conservatory Girl.
El Reservoir. Deia una mica els highlights d'aquest parc, que, mira, us dono una pista extra. Bueno, ja us ho posava la cançó, eh? Si heu viatjat doncs, fins a Nova York, concretament fins a Manhattan, estic segura que un moment o altre us hi haureu deixat caure. Jo hi vaig ser, i vaig circular en bicicleta.
Sí, jo només et dic una... Perdona, Jarque, però el Serra havia dit que era Chicago. Ja saps per on ha anat, no?, la pista.
Però que no heu sentit el Frank Sinatra.
Sí, però ell ha dit que no, ha dit Chicago, Chicago.
Ah, per despistar?
Sí.
Com és, el Serra?
Em feu cantar, avui, tot el dia cantant.
Ah, sí, que estàs
fatal. Sí, tu creus?
Home, clar, comences bé la setmana. Va, jo penso que aquesta, amb les pistes...
Claríssim.
I a més, aquest bon home que ens indicava els llocs que s'han de visitar, jo penso que ja en teniu prou. Va, si ho sabeu, 663-99-30-62... Parc, que a més ha estat escenari de moltíssimes pel·lícules, com per exemple Solo en casa, quan el Kevin va a aquest parc i descobreix una senyora, la senyora aquella una mica enigmàtica amb tot de coloms que l'envolten. 663-99-30-62 o correu electrònic, Oriol, et fem una crida al matí @radioestel.cat perquè escriguis a la Mercè, perquè és que si no...
Jo el trobo a faltar, ja.
Home, se't nota.
Que sí?
Sí.
663-99-30-62. Serra, també manera peculiar de dir el número de...
No el diu com el diem nosaltres cada dia, oi? Ho diu diferent.
Sí, fa
ara
gràcia.
Ara li diré.
Comenta-li.
99-30-62, ho diu d'una forma...
6-2. I acabem amb el 6-2. Bé, sigui com sigui, arribem al punt de la una, ens posem al dia amb els principals titulars i després Jarque. És que avui...
A veure...
tu saps mantenir la flama en la parella?
Home, i tant.
Mira, doncs per tots aquells oients, ara amb aquest cop de calor que hem tingut, amb aquestes temperatures, sí. Què et sembla? Farem teràpia de grup aquí al matí a Ràdio
Home, Cel? Esclar, perquè sempre se'n poden aprendre coses.
I en parlarem amb Clara Mateu, després del butllet informatiu. Fins ara. They are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. In that city that doesn't sleep.